Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Li deixa forts aiguats a Sabadell, però incidències de poca magnitud. Les principals afectacions han estat branques caigudes o problemes a l'enllumenat públic i als semàfors. Tot i que ha començat a remetre, s'esperen nous ruixats per aquesta tarda. Per això, l'Ajuntament de Sabadell manté activat el Pla de Protecció Civil en fase de prealerta. El regidor de Seguretat, Lluís Pere Arnau, ho ha explicat en declaracions al Matí.
Està activat encara i fins que no canviïn les situacions la situació meteorològica, doncs es mantindrà activat.
La pitjor cara de l'exhuracà Leslie s'ha deixat notar a França. Fins a 13 persones han mort a conseqüència de les tempestes prop de Carcassona. Els equips d'emergències també continuen buscant una persona desapareguda. En breu sentirem la previsió del temps per a les pròximes hores per veure quina situació ens espera. Abans, repassem els titulars del dia amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell queda fora de la primera corona de transport públic.
Això vol dir que els títols per arribar fins a Barcelona hauran de continuar sent de dues zones. Alguns usuaris, però, ja s'han rebel·lat contra la mesura i han creat una plataforma a Twitter amb l'usuari Vallès en Lluita.
Sabadell s'assuma als actes de commemoració del 78è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys.
Ho fa amb un acte institucional aquest vespre al Monòlit en record a l'expresident de la Generalitat, a la Masia de Can Rull. Està liderat per l'Ajuntament i el Memorial Lluís Companys, que integren entitats com Òmnium Sabadell. La presidenta d'aquesta entitat, Teresa Mira, ha explicat al magazín matinal de l'emissora que la figura de Companys és més vigent que mai.
Companys en aquests moments té un relleu extraordinari perquè és el cas extrem del que d'alguna manera està passant a moltíssima gent a data d'avui. Però és que en aquell moment ell va ser afusellat.
Des de la Generalitat, el president Quim Torra ha reivindicat els valors que defensava el president Companys.
I a partir de les dues, l'Hotel Suís reviurà els minuts d'infart del partit entre l'Ebro i el Sabadell d'ahir a l'Almozara.
Els arlequinats es van endur la victòria per 1-3 després de marcar 2 gols amb 1 minut de diferència a les acaballes del partit. És la segona victòria consecutiva dels homes de Toni Saligrat, que tindran el repte d'encadenar-ne una tercera davant d'un altre equip aragonès, el Teruel.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Molt pendents, com dèiem, de l'evolució d'aquestes tempestes. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, els ruixats ja han anat a menys durant aquestes últimes hores. Continuarà, podem precipitar alguns ruixats i, de fet, de cara a la tarda s'han de reactivar algunes precipitacions més centrades cap a la costa central o cap a l'interior de les comarques gironines. A la resta de Catalunya s'espera bon temps amb restes de núvols que deixaran un cel variable, però en general aquests núvols no deixaran precipitacions. Les temperatures es mantindran suaus bona part del dia, però sí que notarem que a poc a poc l'ambient tendirà a refrescar-se, sobretot de cara al final del dia, que és quan baixaran una miqueta més les temperatures. Pel que fa al vent, també ha anat bufant amb força durant aquestes últimes hores. La tendència també és que vagi afluixant, especialment el mestral, que també ha sigut força destacat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara si hi ha incidències al transport o públic derivades d'aquestes pluges intenses de les últimes hores. Isabel Sánchez, des del Transmet, molt bon dia.
Bona tarda. Hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que en aquests moments i per caiguda d'arbre a la via, a línia R1 hi ha circulació de trens entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes. Habilitat, però, el servei alternatiu per carretera. El tram de circulació de trens d'aquesta línia, la R1, registra demores en tots els sentits i van superar els 30 minuts de demora. Les condicions meteorològiques adverses també afecten a la R2, la R3 i la R4 amb retards en tots els sentits que van superar els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els informen els diferents operadors. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Isabel. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora us hem d'explicar que tots els carrils s'han reobert al trànsit a la Ronda Litoral, tot i que queden 5 quilòmetres de retencions, tot plegat per un accident a la Ronda Litoral a l'altura del Fòrum, que havia obligat a tallar dos carrils en sentit Besòs. També hem de dir que ja no hi ha retencions a la C-17, a l'altura de l'Ametlla del Vallès, on hi havia un carril tallat en sentit nord i retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres per feines al voral. Entrem en matèria amb els efectes dels aiguats de les últimes hores. Una desena d'arbres i branques caigudes a la via pública, despreniments de roques, tanques d'obres bloquejant la circulació i també problemes amb l'enllumenat públic i amb els semàfors són les incidències que ha deixat el temporal de les últimes hores a Sabadell. Tot i el gran nombre de sortides de la policia municipal pel temporal Leslie, els efectes han estat lleus, segons ha apuntat el regidor de Serveis Municipals i Seguretat, Lluís Pere Arnau, al programa al matí d'aquesta emissora.
Entre les incidències més destacades registrades a la ciutat hi ha la caiguda d'un arbre sobre la tanca de l'escola Alcalde Mercè a Can Puiganer, que ha bloquejat tot el carrer de matinada. En la mateixa línia també s'ha hagut de retirar un altre arbre caigut a Can Llobateres, que ha caigut sobre un vehicle en aquest cas. Pere Arnau també ha destacat els despreniments del camí de Can Quadres.
En el que era el camí de cap a Torromeu i tota la part del riu, doncs no hi havia hagut algun despreniment en algun lloc entre el camí de Can Quadres i l'accés a Torre Romeu en algun camí, però el despreniment de pedres i de terra pel temporal, però que els mateixos agents havien retirat les pedres i en principi aquest matí quan hem anat a comprovar no hi havia cap problema, no?, en tota aquesta via.
El regidor assegura que la situació meteorològica encara no s'ha estabilitzat, per la qual cosa els serveis municipals estaran pendents de l'arribada de noves incidències.
S'ha de veure les diferents com s'ha fet aquesta nit, des de situacions d'algun toll que s'ha produït, el tema de semafòric, en alguns llocs s'ha fallat, les fases semafòriques, el tema d'enllumenat que s'ha apagat també pel tema del temporal, alarmes que s'han disparat, bueno, tot això doncs, són coses que s'està a sobre i sobretot quan afecten doncs, hi ha més qüestions de seguretat, doncs, com les tanques que han caigut d'obra o algun això dels arbres o les branques, doncs això també... Doncs és una mica anar comprovant, no, que hi hagin situacions en què pugui haver un risc potencial, doncs poder actuar preventivament.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.276 trucades de tota Catalunya relacionades amb el temporal de les últimes hores, de les quals 125 trucades s'han fet des del Vallès Occidental. Una de les ciutats catalanes que més avisos ha generat és Terrassa, amb 44 alertes.
I les pluges del temporal Leslie també han provocat importants problemes de mobilitat al conjunt de Catalunya, que tot just comencen a solucionar-se ara. Per exemple, la suspensió de vols a l'aeroport del Prat és una de les incidències més importants d'aquestes tempestes. Ahir se'n van cancel·lar una trentena i desenes de persones van patir retards en les sortides i arribades.
Tot i que avui només s'indiquen 3 vols cancel·lats, encara hi ha centenars de persones atrapades a les instal·lacions. Un dels afectats per aquestes suspensions és el company d'esports de Ràdio Sabadell, Marc Pijuan, que no ha pogut tornar d'Eivissa.
Vam començar a veure com els vols de davant nostre s'anaven retrasant paulatinament, fins que algun, el just que anava davant nostre, es va cancel·lar, però el nostre no. Llavors a les dones, les noies del taulell, i les noies i els nois del taulell de Vueling Iberia, perquè era un vol compartit Vueling Iberia, ens van dir que no, si el nostre sortia en pantalles, que sortia sense cap mena de problema. Però bueno, tens aquell dubte. Total, que van començar a cancel·lar vols, menys aquests. N'hi havia dos de Barcelona que sortien en principi a les 11:25 i a les 11:55, que aquests sí que sortien igualment, però també els van començar a retardar. Primer a les 12:10, després a la 1:40, i l'últim hora que ens van donar era a les 2:20 de la matinada, però bueno, nosaltres esperàvem a l'aeroport pensant si són a les 2:20, doncs mira, a les 3 estàs a Barcelona.
La mobilitat interna també s'ha vist afectada pel temporal. Aquest matí 7 carreteres es mantenien tancades i 5 més patien restriccions. D'altra banda, com sentíem, el servei de Rodalies de Renfe també ha patit talls. La caiguda d'un arbre a les vies entre Blanes i Massanet ha obligat a cobrir aquest tram de la línia R1 amb autobusos. La mateixa situació s'ha donat entre Llinars del Vallès i Sant Celoni, deixant les línies R11 i R2 sense electricitat. A hores d'ara encara registren retards en aquestes dues línies. Més enllà de la mobilitat, les pluges han provocat l'augment de cabals de rius i rieres i han deixat sense llum més de 14.000 abonats. A mig matí encara n'hi havia 8.000 sense subministrament.
I les incidències, com us dèiem, també han estat força més greus fora de l'estat. Al sud de França, almenys 13 persones han mort arran del temporal i una més encara està desapareguda arran de la pujada del riu Aude. De fet, es preveu que el nivell pugi fins a 10 metres en alguns punts.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Sabadell i Terrassa no s'inclouran dins de la primera corona del transport públic, com sí que ho faran altres municipis de la comarca, com Sant Cugat, Cerdanyola o Badia. Per tant, els sabadellencs haurem de continuar utilitzant títols de dues zones per arribar fins a Barcelona, una situació que canviarà pels habitants de la resta de municipis que veuran com el cost dels trajectes se'l redueix considerablement. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Concretament del 50% en les T10 i del 35% en les T+. Per aquest motiu, molts sabadellencs es pregunten per quin motiu el nostre municipi no es pot incorporar a la primera corona i gaudir d'aquests avantatges. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, aclareix els dubtes.
Primer de tot, i motiu, diria, únic, és perquè nosaltres no som dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè pertany a l'àrea metropolitana, que és un debat que Sabadell no s'ha encetat seriosament, diria, en cap moment, va més enllà que les simples zones tarifàries. A ser dintre de l'àrea metropolitana significa delegar moltes competències d'urbanisme, de zones agràries, de serveis socials. Significaria que el bitllet de l'autobús ja deixaria de valdre 1,50 € i passaria a valdre 2,15 €. Hi hauria un recàrrec a l'IBI. No pot ser que hi siguem només en aquest aspecte.
Una situació que de moment no sembla que hagi de canviar des d'ara i fins a l'1 de gener de 2019, que és quan haurien d'entrar en vigor les noves zones tarifàries.
No hi entrarem segur ara, i si haguessin d'entrar, evidentment, és una decisió de ciutat molt important i que, per tant, hauria de ser molt consensuada amb molts actors, actors econòmics, actors polítics, actors culturals, actors de tot tipus de la societat i del teixit de Sabadell i d'altres ciutats, perquè no crec que entri Sabadell i es quedi fora Sant Quirze o Rubí o Terrassa. Per tant, és un tema bastant més gran de país.
Per ara s'ha creat una plataforma Twitter amb l'usuari Vallès en lluita. Els seus responsables demanen que Sabadell i Terrassa s'incloguin a la primera zona com Sant Cugat.
I el projecte de la plaça del vapor Cosidó encara el tram decisiu. S'espera que a final d'aquest any el nou espai estigui enllestit. Amb la seva inauguració, la Creu Alta guanyarà una plaça de grans dimensions. De fet, serà la més gran del barri amb 5.000 metres quadrats de superfície repartits en diferents àrees. Tot plegat amb un cost aproximat de 500.000 €.
La Creu Alta guanyarà a final d'aquest any un nou parc urbà amb moltes zones verdes, espais humits i àrees que recordaran el passat tèxtil de l'antic vapor. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha apuntat quina és l'opció triada per l'equip d'arquitectes responsable del projecte.
L'equip d'arquitectes el que ha optat ha estat més que per deixar elements, que al final seria reconstruir, per tant, artificialment alguns elements, deixar la petjada. Hi ha tot un espai que, si us hi acosteu, veureu que hi ha com unes llambordes, són les originals, i per tant s'han deixat, amb unes lloses de pedra, tot el que s'ha pogut deixar original s'ha deixat. Per tant, la xemeneia, com l'espai de calderes, com tots aquells espais que inicialment s'intentava recuperar, el que es farà serà deixar la marca del terreny, que aquí hi havia hagut la sala de calderes, que aquí hi havia hagut la xemeneia, però no es reconstruirà res, perquè tampoc no té molt de sentit, donat que al final seria fins i tot amb materials nous.
La plaça amb l'obra civil per acabar i la plantació de vegetació pendent ha estat el resultat d'un procés participatiu liderat pels veïns, que per fi veuran la plaça feta realitat. El que encara no està resolt és el nom que durà aquesta plaça un cop estigui acabada. Els veïns continuen defensant que aporti el nom d'un tallaret il·lustre com és Lluís Sobirana, però la proposta encara ha de passar per la comissió del nomenclàtor.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Un minut per tres quarts de dues. Ara us expliquem que els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal ja estan enllestint els treballs de manteniment del bosc de Can Deu. La intervenció deixarà preparats els camins que uneixen la Masia i el barri de Can Deu amb l'església de Sant Julià del Tura de cara a la campanya de prevenció d'incendis de l'any vinent. Hi han estat treballant dues setmanes i aquesta tota la feina hauria de quedar enllestida.
Ja s'ha activat el pla de prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de mantenir la xarxa viària bàsica en bon estat en cas d'un eventual incendi, i l'Ari Teixidor és el gestor de l'Espai Natura Fundació Caixa Sabadell 1859.
Són feines senzilles de manteniment de la xarxa viària bàsica i estan dintre del pla de prevenció d'incendis de la ciutat de Sabadell, d'incendis forestals, que el que pretén en aquest aspecte és mantenir la xarxa bàsica viària per, en cas que hi hagués algun incendi forestal, sobretot a l'estiu vinent, doncs que es puguin desplaçar, que els camins estiguin en manteniment de cara al pas dels vehicles d'emergència, bombers, edificis i companyia.
Fa dues setmanes es van començar els treballs preliminars que van consistir en desbrossar els marges dels camins per deixar-los ben marcats i entre avui i demà hauria d'acabar la segona fase del projecte. El finançament dels treballs ha arribat de la Diputació de Barcelona, que es farà càrrec del tram entre la Masia i Sant Julià. El camí des del barri de Can Deu a l'Església s'ha pogut fer amb una subvenció de la Generalitat als ADF de la nostra ciutat.
D'altra banda, la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell reclama a l'Ajuntament més mesures per fer front als casos de maltractament animal que es viuen a la ciutat. Precisament aquest cap de setmana, la policia municipal ha trobat 6 cadells de gos abandonats a l'entorn del Santuari de la Salut. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. La Protectora de Sabadell fa un crit d'alerta i reclama més mesures al govern municipal per frenar els abandonaments d'animals. Clàudia Mateja, responsable de la Protectora, celebra que Sabadell s'hagi proclamat com a ciutat lliure de maltractament animal, però assegura que encara queda molta feina per fer per conscienciar la població. Mateja insta el consistori a realitzar programes educatius a les escoles com a mesura per preveure aquests abandonaments.
Entonces, ahí falta mucho en educación, mucho en concienciación, y eso es una parte que tendría que tomar también el ayuntamiento, digamos, en su mano para conseguir que poco a poco los niños se conciencien, que la gente en el futuro no sea de esa manera.
Tot això després que aquest cap de setmana la policia municipal trobés 6 cadells de gos abandonats. Al veure els animals, el cos policial ha donat l'alerta a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, que se n'ha fet càrrec. Mateix assegura que la intenció de la persona que va abandonar els gossos era matar-los.
Con una cuerda con nudos cada uno alrededor del cuello es una señal de que han querido matarlos. Pero en vez de matarlos, los han dejado allí a su suerte, por suerte, que ha venido la policía en ese momento y los ha visto, pero si no pasa nadie, allí están medio ahorcados y entre ellos se iban a matar, porque es una situación imposible para nadie, ni animales ni humanos sería posible aguantar esta situación.
Des de la Protectora fan un crit d'ajuda als sabadellencs perquè els ajudin a fer front a les despeses econòmiques que suposen la incorporació d'aquests 6 cadells a l'organització.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
I avui se celebra el 78è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys a mans del règim del general Franco. Sabadell ho recordarà amb un acte a les 7 del vespre al monòlit que Companys té dedicat a tocar de la Masia de Can Rull. Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Sabadell, creu que actualment la figura del qui va ser president de Catalunya és més vigent que mai.
La matinada del 15 d'octubre de 1940, Lluís Companys, qui era president de la Generalitat de Catalunya, moria executat en mans del règim del general Franco. Cada any el grup memorial Lluís Companys de Sabadell organitza un acte de record al president republicà. Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Sabadell, assegura que la figura de Lluís Companys és molt rellevant davant la situació política que està vivint Catalunya.
Són persones que, com totes les persones que van anar a l'exili o les persones que van lluitar, que es desconeix la seva biografia, es desconeix el valor i la importància d'aquestes personalitats des del punt de vista humà, des del punt de vista social, des del punt de vista col·lectiu, que van ser castigades per motius polítics, no? D'alguna manera, això té a veure amb el que ens està passant ara, perquè les persones que estan en aquests moments empresonades tenen un valor social, personal, individual, professional, molt alt i estan aquí privades de llibertat, no?
La presidenta d'Òmnium Sabadell creu que, seguint els passos de França i Alemanya, que van demanar perdó per detenir i entregar Companys a la dictadura franquista, Espanya s'hauria de disculpar pels crims franquistes.
Espanya hauria de demanar disculpes de tantes coses, des del seu currículum com a conqueridor fins al seu currículum com a amb dictadures, evidentment que hauria de fer una llista llarga de greuges, no només pel poble català, perquè al final som la seva última conquesta, la seva última colònia, però també els danys que va fer Amèrica. Espanya hauria de fer un replantejament de quin tipus de futur vol i quin tipus de relacions vol amb la seva pròpia ciutadania.
L'acte començarà a les 7 del vespre i comptarà amb la participació de l'alcalde Matías Serracant, l'acompanyament musical de la violinista Dana Muñoz i Lídia Guarch llegirà un escrit de Carme Ballester, qui va ser la segona dona del president Companys.
I a Barcelona, al Castell de Montjuïc, aquest matí hi ha hagut l'acte institucional on s'ha tingut un especial record per als polítics empresonats i a l'estranger.
Com cada any, el govern de la Generalitat, la Mesa del Parlament i representants de l'Ajuntament de Barcelona han fet la seva ofrena institucional a la tomba de Lluís Companys, al Castell de Montjuïc. Quim Torra, president de la Generalitat, ha dit que els valors que defensava Companys encara són vigents avui en dia.
Avui també commemorem els ideals d'una persona que va donar la vida per Catalunya, d'un president de la Generalitat que, com ha dit molt bé el vicepresident, va lluitar sempre per uns ideals de justícia, de fraternitat i d'igualtat, els valors republicans que avui una generació també s'alça amb les mateixes paraules per reclamar el que és just, per reclamar que la causa justa de la llibertat de Catalunya és una causa per la qual val la pena lluitar. Val la pena lluitar fins a les últimes conseqüències.
Altres partits polítics com el PSC i Catalunya en Comú Podem també han participat en els actes d'homenatge a Companys.
Repassem altres informacions del dia en format més breu. Denunciat un conductor de 28 anys per quadruplicar la taxa d'alcohol permesa.
Va ser detectat en un control conjunt de la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra entre els carrers Wagner i Albéniz la matinada de diumenge. L'home, amb una taxa d'1,14 mil·ligrams per litre, està acusat d'un delicte contra la seguretat vial i per conduir sota els efectes de l'alcohol. El segon conductor denunciat, de 45 anys, dona positiu a la prova amb una taxa del 0,40. En el seu cas, també rep una denúncia administrativa per conduir amb el permís caducat. En tots dos casos, els agents van immobilitzar el vehicle.
El pas del tram del torrent de Colobrers està obert des d'aquest cap de setmana.
Havia estat tancat des del 17 d'agost passat, quan va quedar molt malmès per les fortes pluges. Joan Berlanga, tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, explica quins treballs s'hi estan realitzant.
I res, durant aquests dos mesos, doncs, els equips de manteniment han fet un esforç important i intensiu per arreglar les sis passeres, que són com sis ponts que van quedar malmesos, van anar riu avall. Els hem reparat, s'han instal·lat, s'ha refet el camí, de tal manera que es pot fer l'itinerari, i aquest cap de setmana doncs, ja estarà obert a tothom.
Les reparacions han costat 30.000 euros i han anat a càrrec de treballadors de la FIPO.
Els castellers de Sabadell han descarregat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 7 de 8 durant la seva diada, que va tenir lloc ahir a la plaça Sant Roc.
La cap de colla Bea Jiménez afirma que es tractava d'una jornada per gaudir i no pas per competir, sobretot perquè només ha passat una setmana del concurs de Tarragona.
Bueno, avui era una diada que ens plantejàvem una mica més suau, venim de concurs, que és una diada molt exigent. Avui ens tocava una mica anar més descansats, a portar castells de 8 i 8 i mitja plaça, amb canvis, ruta castellers, i després anar al local a fer dinar, a fer festa i a celebrar que és la nostra 25a diada.
Després de l'actuació del cap de setmana, els saballuts volen tornar a posar-se les piles per poder descarregar d'aquí dues setmanes a Sant Cugat castells de nou.
I premi de la Loteria Nacional a Sabadell.
L'establiment del passeig de la plaça Major ha validat el primer premi del sorteig de dissabte. El número premiat és el 73.073. D'altra banda, a Terrassa, una administració del carrer Extremadura ha validat una butlleta de primera categoria de la Primitiva corresponent al sorteig del dia 11. Cada encertant, en total n'hi havia 11, s'ha endut un premi de 864.000 euros.
Temps per a la cultura, la comèdia de David Mamet, Un matrimoni de Boston, arriba aquesta setmana al Teatre del Sol sota la direcció d'Albert González. El muntatge, que es va estrenar amb una representació única a l'Estruc el mes d'abril passat, encetarà una nova tanda de funcions aquest divendres, tot plegat amb l'objectiu d'arribar al públic que es va quedar amb ganes de gaudir d'aquesta representació teatral.
Un matrimoni de Boston, amb traducció de Joan Sallent, arriba al Teatre del Sol una dècada després que es pogués veure al Teatre Lliure de Barcelona. En aquest cas, el sabadellenc Albert González fa una adaptació per acostar els textos als espectadors. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell.
Tot i que passi al segle XIX, jo he fet una adaptació no tant del text, sinó de la posada en escena. Hem actualitzat algunes coses i ho porto al segle XXI, com si diguéssim. I, bueno, no puc avançar gaire cosa, però sí que és veritat que és una obra d'aquestes del David Mamet, típiques del seu humor així molt irònic, molt irreverent a vegades.
La història d'amor entre dues dones centra aquesta comèdia de saló que s'allunya de l'estil habitual de David Mamet. Tot i això, González assegura que ha suposat una il·lusió i un repte per ell.
Quan em van dir per dirigir aquest text em va fer il·lusió perquè Mamet és un dels meus autors preferits i no n'havia dirigit mai cap de textos seus. Era un repte perquè és un text bastant complicat a nivell de dramatúrgia i de subtext i de vocabulari, fins i tot, però bueno, em va motivar.
A l'escenari pujaran tres actrius veteranes del panorama teatral sabadellenc i català, Sílvia Ricard, Fanny Bulló i Montse Vidal, tres actrius que, segons González, demostren una molt bona relació tant dins com fora del teatre. Un matrimoni de Boston es podrà veure al Teatre del Sol des d'aquest divendres, 19 d'octubre, fins al 17 de novembre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
3 minuts per arribar al punt de les dues. El Consell de Ministres aprova el pla pressupostari de 2019 que el govern ha d'enviar avui mateix a Brussel·les.
Un document que servirà de base per al projecte de pressupostos de l'executiu Sánchez perquè pugui ser debatut a finals de novembre o principis de desembre. Entre les mesures estrella que contempla hi ha la pujada del salari mínim interprofessional als 900 euros o l'equiparació progressiva fins al 2021 dels permisos de maternitat i paternitat.
I avui han sortit a la llum els àudios de la declaració de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart davant del jutge Llarena el passat 16 d'abril.
En aquests àudios es pot sentir com els dos líders independentistes carreguen fort contra el magistrat. Per la seva banda, Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i diputat al Parlament, acusa Llarena de ser parcial.
Percibo en parte de esos autos afirmaciones que lo sitúan a usted como una parte de la víctima. Usted afirma el relato de la estrategia que sufrimos. Ese sufrimos, esa primera persona del plural, no sé si lo aleja a usted de la imprescindible objetividad que debería tener un juez instructor en una causa tan compleja como esta.
Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, en canvi denuncia indefensió.
Quiero destacar la falta de competencia de este tribunal, entendiendo que se vulnera mi derecho al juez predeterminado por ley. Quiero destacar también la indefensión, porque se permite y se potencia que en estos mismos hechos se sigan 3 y 4 procedimientos paralelos, y esto me pone en una situación de indefensión. Y también creo que esta causa atenta directamente contra mi libertad ideológica y de expresión, tal y como se recoge en el Convenio de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I la fiscal general de l'Estat ha demanat poder treballar amb tranquil·litat en el judici de l'1 d'octubre.
María José Segarra respon així les informacions que apunten que la petició dels fiscals contemplarà el delicte de rebel·lió per als polítics empresonats.
I els Mossos d'Esquadra han arrestat un home com a presumpte autor de l'incendi del carrer Aragó de Barcelona.
18 persones han resultat ferides per inhalació de fum, dues de les quals es troben en estat crític. El detingut és una de les persones que es troben a l'hospital i vivia a l'habitatge on ha començat el foc amb el seu germà.
Marxem. Fins aquí mitja hora d'informació, però aquestes notícies les podreu trobar ampliades al portal de continguts de l'emissora, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba a l'Hotel Suís, que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.